antilliscants per una major seguretat. Roca, al bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700, Sant Boi de Llobregat.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc.
Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Si tens un objectiu, tens un destí. El DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o yoga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Arriba al Liceu l'estrena europea de l'òpera Antony and Cleopatra de John Adams. Una història d'amor que va redefinir el món, basada en el clàssic de Shakespeare. Del 28 d'octubre al 8 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Per als qui desitgen poder abrigar-se ja i per als qui temen que el temps s'espatlli, Kiabi et dona sempre més per a la teva família. Com ara mateix, la nostra col·lecció de peces de punt i abrics amb petits preus, com un jersei infantil per 9 euros. A les botigues Kiabi i a Kiabi.es.
Kiabi, la moda petit prix.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra d'Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Alice Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
I 4 minuts.
Vàries coses abans de continuar, perquè anem cap a Luxemburg. Encara no ha sortit de la reunió el ministre Álvarez, però Laia Colomer ha parlat, han parlat alguns dels ministres d'Afers Europeus sobre la possibilitat que el català sigui oficial a la Unió Europea, i déu-n'hi-do la contundència del ministre de Letònia. Què ha dit Laia?
Exacte, sí, doncs el ministre de Letònia, Krijanis Karins, ens ha sorprès una mica tots perquè ha fet una mica un això no toca. Si et sembla, sentim-lo dient que això ara mateix no és una prioritat per ells.
No crec que ampliem el nombre de llengües oficials a la Unió Europea a hores d'ara. No crec que ara mateix sigui el tema número 1 que haguem de debatre. Tenim moltes qüestions sobre la taula, la geopolítica i la posició estratègica d'Europa en el futur. Això és en el que hem d'invertir el temps.
En canvi, un to ben diferent ha estat el del ministre de Finlàndia. Si us recordeu, Finlàndia és un dels països que tenia més dubtes a la reunió del setembre, que més dubtes va plantejar. Doncs bé, Anders Anderkrets ens ha explicat que espera que aquells dubtes que tenien al setembre, avui el ministre Álvarez, durant la reunió, els hi expliqui una mica quines són les solucions que proposa Espanya.
Well, we are getting a report.
Avui tindrem un informe sobre la situació. La majoria de països tenen els mateixos dubtes que nosaltres. Es va portar el tema a discussió sense preparació, sense explicar-nos què representaria des d'un punt de vista legislatiu i econòmic. Espero que avui obtinguem aquestes respostes. Entenc perfectament la importància d'estar ben representat a Europa, i això vol dir fer servir la teva llengua. Confio que trobarem solucions per a aquesta qüestió.
And I really hope that we find solutions to that issue.
No. Doncs en aquest cas el ministre finlandès que s'hi posava més bé, i si et sembla, Jordi, ara mateix acaba d'entrar la representant de França, la secretària d'Estat de França, que ve a aquesta reunió i que també ens ha explicat que aquestes últimes setmanes han estat parlant amb la delegació espanyola i que esperen avui també que el ministre els hi presenti aquest informe.
Una cosa que ara em deia l'Albert Sort des de la redacció, que és que el senyor Letó, que parla i això no toca i tal, no oblidem que al Letó parlen poc més d'un milió de persones.
Sí. I està molt bé que sigui oficial.
I el ministre ha volgut deixar clar que en aquest cas el català el parlen més de 10 milions de persones per intentar convèncer la resta de països.
No sé. En fi, Laia, que moltes gràcies, eh?
Vinga, fins ara.
Fins ara.
D'això, que és que ja, a veure, que no serà fàcil, ja ho sabíem, però aquí només apunto una cosa.
Apunta-la ràpid perquè després parlem d'això, eh?
Ah, vale.
Què passa, Laia? Passa algú, Laia?
Som-hi.
Ah, no. És que deixa'm acabar el tema d'abans i anem amb això després. Digues, Joan.
Jo vull parlar no tant de la investidura, sinó del tema aquest de les 37 hores, i mitja, si em permeteu, perquè això ve a ser com si tu, Basté i jo pactem que la Hernández ens paga unes vacances a les Seychelles a preguntar-li amb ella, perquè clar, és el senyor Sánchez i la senyora Díaz que li diuen als empresaris: ara vostè els hi puja el sou per decret a tots els seus treballadors,
per
sense
decret,
posar un duro.
Llei. Gràcies, llei.
Però jo vull explicar dos o tres coses molt ràpidament. La primera, a l'Ajuntament de València, quan el senyor Ribó, que també és de Manresa, com aquest senyor que ens ha explicat tot això tan bé, era alcalde, va fer el mes passat d'abril i maig una prova amb un grapat d'empreses perquè la gent treballés 4 dies. I què va passar en aquesta prova dels 4 dies de València? Doncs va passar, per exemple, que la sanitat pública es va saturar perquè la gent treballava menys i van créixer les llistes d'espera. Va passar que els comerços van dir que les seves ventes havien caigut un 20%. Va passar que hi ha gent que va reconèixer que al treballar menys les pauses de feina que tenia per fumar, fumava més, i per tant l'experiment de les 4 hores va quedar convertida en un desastre.
Ah, però ara hem de continuar treballant dies. Tant com treballem.
Vull donar un parell de dades més, perquè
favor,
el senyor de Manresa...
Ha dit
algunes coses que són molt certes. En el sector públic no fa falta que això els hi facin, ja ho estan fent. En el sector privat resulta que un home en el nostre país treballa a dia d'avui de mitja 38,6 hores setmanals i una dona 33,8. Si m'ho permeteu, i amb això acabo, el problema a casa nostra, on per cert la productivitat des de començament de segle fins avui ha caigut a Espanya, segons dades de Funques, un 14,5%, són dades de Funques, i hem perdut un 18,5% de PIB per càpita en relació a la mitja europea, perquè som poc productius, vale? El problema que tenim en el nostre país a dia d'avui és que hi ha una sèrie de gent que no té feina i una sèrie de gent que té feina, però a més hi ha una sèrie de gent que té feina amb privilegis, amb grans sous, amb horaris que són, perdoneu-me l'expressió, de puta mare, i tota aquesta gent sol estar a les grans empreses privades i al sector públic. I després hi ha una subcasta de gent cada vegada més perjudicada que treballa a pimes o que són autònoms. I cada vegada més hi ha el que se'n diu un gap, de diferència entre la gent privilegiada, perquè està fortament sindicada, o senzillament tenen jefes que són el sector públic, que, com va dir Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie, i per tant van regalant els nostres diners dels impostos en els seus treballadors, i hi ha una altra sèrie de gent que cada vegada ho passem pitjor, perquè tenim sous més baixos i tenim que treballar més hores. I estaria molt bé ja que està en progre la senyora Díaz i el senyor Sánchez, que realment es preocupés d'aquells sectors de la societat que cada vegada estan més precaritzats, en els que hi ha la gent de les pimes i en els autònoms. I hem de recordar, per acabar, que els autònoms se'ls han multiplicat per 3 els costs que tenen que pagar de les seves cotitzacions en relació a quan va entrar aquesta gent a governar.
Lola.
A veure, l'experiència de València efectivament va tenir coses a favor i coses en contra. Efectivament van augmentar les llistes d'espera i van disminuir les vendes de comerços de roba, sobretot. Però, per exemple, va baixar la contaminació, la gent va fer més esport, van pujar el consum de restauració, en fi, hi ha coses a favor i coses en contra. De tota manera, el món anirà cap aquí, o sigui, el món desenvolupat, a Europa, Amèrica és una altra història, però bueno, si volem el sistema americà, ja és una altra història, però a Europa les coses van per aquí. Tinc la impressió, això dels agents socials, o sigui, jo crec que això no es farà sense parlar amb els agents socials, entre d'altres coses, perquè la senyora Yolanda Díaz ha presumit moltíssim de que ella parla amb els agents socials i arriba a acords i tot això. O sigui que, per tant, això també passarà pels agents socials. I després una cosa, jo crec que això passarà exactament igual que el salari mínim, perquè recordo converses en aquesta tertúlia que el salari mínim anava a carregar-se a l'ocupació a Espanya, o sigui, seria un desastre total i ningú tindria feina en aquest país. I al final no ha passat això. O sigui, els avenços en el món laboral venen del sector públic primer. O sigui, si fos per les negociacions col·lectives, home, seria bastant difícil, eh? Mm. per la part dels treballadors que avancessin.
Mm. Aviam, sí, Toni, breu, sisplau, gràcies. Sí,
molt breu, ràpid.
No crec que sigui una revolució, eh? O sigui, no considero que per fer mitja hora menys cada dia a determinades feines això sigui d'una proposta radical, sincerament.
No, a mi això no em preocupa especialment. Quatre coses. Primera, a cada reforma laboral, jo com a autònom trobo a faltar que això, que no ens diguin torni vostè demà, perquè una vegada més es veu que sí, que és veritat, que es té present una part de la població, assalariats, etcètera, i funció pública, però el món dels autònoms segueix molt precaritzada, segueix traient la llengua moltíssim, segueix trinxada a impostos, i és un món que no existeix, com a mi no existeix per aquest espai de votant. Els altres tampoc ho han demostrat quan han arribat, i fa molta pena. I respecte al que deia el Joan, el contrast, clar, veiem aquests dies informacions com això de l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors que els dos últims anys poden acumular tots els dies, etc. Vam viure fa uns mesos, encara no, algun any, el que passava al Parlament de Catalunya. Veus coses que potser si entres al detall ho pots arribar a entendre per drets adquirits, però ho compares amb la precarització d'una part molt important de la població, sobretot en les capes joves i el seu accés a la feina i els salaris mínimament dignes, i veus el que ens passa, per exemple, o autònoms, i fa volar el cap molt sovint.
Val.
I per últim, només sembla que vulguin forçar canvis laborals intentant adaptar la nostra societat a un món que no és. Aquell noi, l'Albert Toledo, aquell professor, quan ha entrat abans ens ha parlat de països nòrdics, nord enllà. Espanya no sé si es deixa món, és a dir, i si respondrà igual a una reducció de la jornada laboral en quant a productivitat. Bueno, potser sí, potser ens sorprèn a tots, però amb això sembla que ens vulguin forçar sovint a escenaris que no són els propis.
Molt ràpid i veloç. Sí. Primera, estem donant per feta una cosa que fins i tot Nadia Calviño, que és la ministra de Finances d'aquest govern, ahir va dir que s'hauria de pactar i ella mateixa hi va posar aigua al vi. I després, segona, el Joan parlava que era fer que els empresaris paguessin un viatge a les Seychelles en els treballadors. Home, les últimes dades són que la gent destina més del 50% del seu salari a Catalunya a pagar el seu lloguer, i la inflació porta mesos i mesos disparada i no hi ha hagut cap mena d'equiparació
proporcional. I això provocarà encara més inflació.
I no hi ha hagut cap mena d'equiparació proporcional. Tenim una llei de la jornada laboral que és de fa més d'un segle, com ens deia ara l'expert amb qui hem parlat. Com deia la Lola, no és cap revolució, és una cosa que només beneficia amb la conciliació de la gent, perquè hi ha molta gent en aquest país que no té temps material per organitzar-se la vida i per tenir cura dels seus i per tenir cura de la seva...
Disculpeu, tan sols una idea, eh? O sigui, si la gent treballa menys, si els hi hem de pujar el sou i pugen els impostos i les empreses, per lo tant, no tenen beneficis,
hi ha una premissa, exactament, no és treballar menys,
aquí se li donarà feina i qui podrà treballar? No, si l'estava sentint.
No, està sentint. Aviam, digues.
O sigui,
nego la major.
Clar. Ah, sí? En quin sentit?
Que no es tracta de treballar menys. Es tracta de treballar menys hores, clar, que no és el mateix.
Aquí hem de veure si ja, som igual de productius.
I
no?
Si tenim ja un 14% menys de productivitat des de l'any 2000, segons tu, ara, treballant 10 hores menys més al mes, treballarem més.
Llavors t'ho dic d'una altra manera. No, t'ho dic d'una altra manera. La nostra productivitat és de les més baixes d'Europa. Per augmentar-la,
no para de caure.
Passem a 9 hores cada dia.
No, això tampoc. Aquesta
per la regla de 3
també ha demostrat que estar més hores a la feina o a la cadira no vol dir produir més.
Lo que està clar,
i no és atribuïble precisament a aquesta situació, a la legislació que tenim actualment sobre jornada laboral, aquesta baixa productivitat.
Les empreses seguiran necessitant a la gent que faci la feina que fa, i per tant passaran a pagar-los, com se'ns ha explicat perfectament, a través d'hores extres. Aquestes hores extres, com també se'ns ha explicat, costaran més diners, i per tant això provocarà un increment dels costos de producció de les empreses. I què faran les empreses perquè aquests costos de producció els puguin sostindre? Repercutir-los en els consumidors, i per tant, quin és el resultat final? Més inflació. Em sap molt de greu, però fins aquí les notícies.
Bueno, però perquè el PSOE i Sumar sempre fan les reformes a mitges, que és el mateix que passa amb la reforma dels lloguers, per exemple. Sempre fan les reformes a mitges, i per això sempre hi ha escletxes, diguem-ne, perquè per trobar trucs perquè la reforma no acabi sent realment estructural. I llavors, aquí la qüestió és que hauríem d'estar parlant d'això com una política planificada de país, i diguem-ne, amb una certa ambició i amb un cert relaxament en el debat, i no com una mena de...
Només que el PSOE faci les coses a mitges, és que el Joan López Alegre sempre veu mitja realitat.
L'Ota ha dit una paraula molt interessant, que és la planificació. És a dir, jo entenc que facin coses a mitges Susana, Yolanda Díaz i companyia, perquè si fessin tot el que volen fer, hi hauria un país molt planificat, és a dir, massa planificat, en el sentit de què hem de fer tots per força, què no... És a dir, anem cap a un model que sí que s'ha reproduït no precisament nord-enllà, sinó amb altres països més, càlids. I el concepte és, això també ho volem assumir. Jo estic d'acord amb que estar més hores a la cadira assegut no vol dir més productivitat, com s'ha viscut aquí molt històricament, allò típic de, ja acabes, ja marxes, allò a la feina, no? Ja estàs, ja no estàs a l'oficina. I què vols dir? Jo puc estar rendint igual si no estic a l'oficina o si estic menys hores. Però, d'acord, però... canviar la legislació per forçar que estiguis menys hores, jo crec, faig la reflexió, que en la nostra cultura, en el nostre univers, en el món del Lazarillo de Tormes, això necessàriament no implicarà produir més.
I com sempre treballaran els mateixos, els que no treballen conjunts.
Hi ha una única pregunta que ens hem de fer. Si les empreses tenen que pagar cada vegada més impostos, a Espanya es paguen 9 punts per sobre de la mitja de l'OCDE de fiscalitat i no paren de pujar els impostos, i la gent treballa menys, exactament qui muntarà una empresa i qui contractaran aquesta gent que té que treballar menys?
Jo faria una distinció entre les empreses, perquè parlar de les empreses així en general és bastant fal·làcia també, eh? O sigui, una cosa són les pimes, que poden tenir problemes,
99,8% no.
Sí, però no en nombre de treballadors.
65%.
I una altra cosa són les grans empreses, que efectivament poden ser un 40% dels treballadors, i aquestes grans empreses han tingut uns beneficis bastant importants en aquest any passat. Vull dir, que aquí no tothom està escanyat.
Que serveixen per pagar, Lola, que serveixen per pagar, per exemple, dividends en borsa, perquè les grans empreses cotitzen en borsa, i resulta tant, en vés de tenir un sol amo, tenen desenes de milers d'amos. Però i hi ha un consell d'administració d'aquestes empreses que tenen molts beneficis, que es reuneixen amb una junta general d'accionistes i diuen, i ara a tothom que té els seus estalvis en borsa, o si pagarem tant per acció. Per això serveixen els beneficis.
Però les empreses alemanyes, estaràs d'acord amb mi, que també guanyen beneficis, i les empreses austríaques també guanyen beneficis.
I també paguen els seus accionistes.
Sí, i també tenen jornades laborals més reduïdes i tenen més productivitat. Ja no estic parlant de les països nòrdics, que són tots, Finlàndia, Noruega, Suècia, tots. Estic parlant d'Alemanya, per exemple, no? O sigui, Alemanya passa per ser un dels països més eficaços en matèria laboral.
i tenen pes, jornada laboral més reduïda.
On té un pes de la indústria infinitament superior al que tenim nosaltres, que som un país de servei,
clar,
i que per
tant... Home, sí, no, ara recordo aquelles...
I que per tant tirem d'una mà d'obra intensiva molt diferent del model de treball alemany.
Com eren aquelles declaracions, aquell representant del turisme que deia que aquí s'ha treballat 12 hores cada dia i no passa res, no? Com eren?
Això no, no ho sé.
Fa poc.
No, no,
sí, sí, el president del Gremi de la Restauració Espanyola.
Sí, 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 això. Em remeto a aquestes declaracions.
Perquè es queixava la gent.
10 i 19 minuts. Què? Hola, em podria.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé. Vosaltres?
Molt bé, moltes gràcies. Què, per què et van escollir per fer el Món Arracó a l'estiu?
No traguis aquest tema ara. Això no has de respondre tu, a més.
No parla d'això.
Què? No vas ser tu?
No, es veu que no. Es veu que no, devia ser la directora. Són les 10. Bueno,
s'està
posant per
broma de res.
Lliga, lliga, lliga. Doncs vinga, anem a la publicitat. I d'aquí uns moments...
Ho va defensar impecablement, eh?
Què?
Que ho va defensar impecablement.
Mita'l.
L'altre. Aviam un moment. Un segon, que anem a la... anem a la publicitat i de seguida parlem de Netflix per veure com queda tot plegat. És a dir, tot allò que us veu preguntar sobre Netflix i que ningú us va respondre. Perquè si truques a Netflix tampoc s'hi posen.
Tinc un missatge d'una empresa de transports i em demana que accedeixi a un enllaç.
La meva neta m'ha dit que truqui al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'Incibe, o que contacti a través de WhatsApp o Telegram. Fes el mateix.
Ciberprotégete. Incibe. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Aquesta gent que fa escapadetes a Nova York i Bora Bora, que no posa la rentadora a les dues de la matinada, lamentablement també pot tenir un Volkswagen per la meitat de la quota. Però bé, igual que tu, condueix un Volkswagen i paga la meitat de la quota durant 6 mesos amb MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta les condicions a Volkswagen.es. Oferta vàlida fins al 31 d'octubre.
Volkswagen. Vols tenir la millor visió de prop i de lluny? Ara amb xin-xin progressius de Fentlu t'ho fem ben fàcil. Emporta't les segones ulleres progressives per un euro més, per tu o per qui tu vulguis. Només amb xin-xin progressius de Fentlu. Veure condicions.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Vols que el teu fill estudiï un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
Informa-te'n a GES Idiomes i t'ajudarem a triar el millor destí amb les millors condicions.
Per la celebració dels 35 anys d'experiència, et fem 500 euros de descompte per un any acadèmic als Estats Units amb la beca americana J1.
Troba'ns a Barcelona, al carrer París 168. GESIdiomes.com. HESIdiomes.com.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
El per què de tot plegat.
6 minuts i 2 quarts d'11, aviam. Més canvis de Netflix. Què fas, en Budió?
Res,
vull saber què fas o m'ho deixes al mòbil immediatament.
No, m'acabava d'apuntar les coses que sé que em preguntaràs.
Ah? Això ho teniu
per respondre bé. La gent no tingui...
Home, no, per l'amor de Déu.
Per què no ho llegeixes en veu alta i així riu tota la classe?
Espera't, és bona aquesta,
una mica aquest esperit.
Espera't,
El dia en què et vas convertir en corresponsal especial de Netflix a RAC1, també era un dimarts, oi?
Crec que sí, perquè recordo el Toni, sí, sí. El Joan n'està parlant d'això, la Lola que també va dir que no tenia Netflix, sí. Ja, en aquell moment.
Preguntaré d'una altra manera. Com ho has dit allò abans, Ot, tu? Quan t'he preguntat si tenies Netflix, has dit que...
Que el pago, però no el veig.
No, però...
No, ho tenim tot, com deia l'Iceta.
Exacte, ho tenim tot.
Ho tenim tot.
Ho tenim tot.
Tot.
I el Joan Dausà.
Ho tenim tot. Val. Tu, Mònica, què tens de plataformes?
Netflix, Filmin i Disney.
Netflix, Disney i Filmin. Això és de família, efectivament.
Exacte.
Joan?
Jo tinc Filmin, Amazon Prime i Netflix.
Val? Toni?
Jo és que crec que les tinc totes. Tinc Disney, tinc HBO, tinc Netflix, tinc Disney Plus i tinc el Prime, juraria, però em pago poques, per no dir-te...
Sí, perquè fem els intercanvis.
Sí, intercanvis.
Però tenia dit no pagàs, i tenia.
Quantes sí, tenia. I què pots veure a casa? Sí. Movistar Plus?
També.
Val.
Miro molt poc.
Lola, tens, què tens?
És que jo això ho tinc externalitzat a la meva parella i no recordo ben bé quines tinc. Em sona Filmin i Movistar.
Filmin,
sí,
i Movistar.
Em sona això, sí. I no sé si alguna més, va, segurament, però...
Ningú ha dit Sky Showtime, per exemple.
No.
Ni a 3Player, per exemple.
Ah, jo a 3Player.
Jo també.
Online,
sí.
Mica...
Sí, escolta, sí,
però aquesta és gratis, no, a 3Player?
Ah,
no?
Has de pagar, has de pagar.
Has de
pagar, per exemple, per veure, a 3Player pots veure alguna cosa, però en general, em sembla que es diu a 3Player, i potser m'equivoco, eh? Ah. Però és la plataforma de TN3 i tal, que per veure segons quines sèries has de pagar. Per exemple, per veure la sèrie sobre la Bàrbara Rey havies de pagar, la Veneno havies de pagar, etcètera, etcètera. Bueno, aviam. Però és veritat que si ara... Jo m'atreviria a dir que no tinc els números aquí, i segurament estic... jo crec que la plataforma que té més seguidors a Catalunya és Netflix.
Sí, encara ho és.
Encara ho és, eh?
Sí, sí.
Aviam, tu ara, en aquests moments, perdona, enviat especial de Netflix a RAC1, si els hi m'ho diu, tu em sabries dir ara quantes modalitats de pagament té Netflix?
Ara mateix 3.
3?
Sí. I fins fa 24 hores, 4.
4. Anem de més calés a menys.
La més cara és el pla Premium, que es diu. Que són 17 euros amb 99 cèntims al mes. Per tant, 18 euros.
18 euros. I en aquests 18 euros què entra?
Aquí t'entren que pots mirar sèries i pel·lícules en 4 dispositius simultanis, que és allò de, si jo estic mirant la tele i algú està mirant Netflix també amb la tablet, amb la tauleta a l'habitació, algú pot estar-ho mirant amb el mòbil també, i algú si ho vol mirar amb l'ordinador també pot.
Lo d'antes.
Exacte.
Exacte. No.
Però això recordem que ara és dins d'una mateixa casa. Tot ha de passar entre les mateixes 4 parets.
Aquí tens
4 pantalles simultanes, ho tens tot. Tens tot el que vols, tens...
Perdona, amb una mateixa... I per què jo veig Netflix en un altre lloc amb el meu iPad?
Perquè és allò que vam explicar en el seu moment.
Que
si tu havies obert o bé la tauleta, o bé el mòbil, o bé l'ordinador, aquell dispositiu amb el qual reproduïes Netflix fora de casa, l'havies reproduït algun cop amb el wifi de casa teva... Netflix detectava que aquell dispositiu formava part d'aquella xarxa de domicili i per tant ho deixaven veure fora de casa.
Val.
Que era aquell gran dubte que va sorgir en aquell moment de, hosti, jo si tinc una segona residència podré veure Netflix allà? Sí. Podré, si vaig de viatge amb el meu mòbil podré veure Netflix?
Estàs parlant amb el wifi i amb el 5G?
No ho recordo.
Igual. Val, perdona. Sí, per tant, aquesta...
Parlem del tema.
Jo crec que sí. Jo crec que aquesta és la cara. Sí. La cara hi ha. Quantes pantalles has dit?
Amb la Premium són quatre pantalles simultàniament.
Quatre pantalles simultàniament, sí. 18 euros sense publicitat ni res.
Que per cert, això, ahir parlant amb Netflix, em van dir que això ja està implementat al 100%. El tema aquest de tapar els comptes compartits, que van trigar fins i tot uns mesos, ens van dir que ara ja és 100%. Per tant, tothom s'hi haurà trobat ja que, si no formava part de la casa mare, per dir-ho així, ja no pot mirar Netflix amb aquella contrasenya.
Anem, sisplau, a la segona més cara. Quina és?
És el pla estàndard, que aquest no té anuncis tampoc, el Premium òbviament no té anuncis, aquest val 12,99 euros al mes, per tant 13. En aquest cas pots veure dos dispositius simultanis, et baixa una miqueta la qualitat màxima en la que pots reproduir, amb el Premium pots mirar amb 4K ultra de tot, el millor del món. Aquest és Full HD, que per mirar el menjador de casa està molt bé, és impecable. I també pots descarregar sèries i pel·lícules amb dos dispositius diferents. Després, el següent que venia fins fa 24 hores era un que es deia Pla Bàsic, que era aquest que valia 7,99, que tampoc incluïa anuncis, que també tenies només un per exemple, només podies fer servir un dispositiu, que hi havia encara menys qualitat, i això, que era el que valia 7,99, que aquest, de fet, era l'únic pla que va mantenir el preu des de l'inici. Quan Netflix va arrencar aquí a Catalunya, que era el 2015, ha anat pujant el preu, que ara si voleu ho repassem, l'únic que van mantenir era el de 7,99. Aquest ha caigut. Per tant, ara, el més barat de Netflix és el que té anuncis, que val 5 euros amb 49 cèntims al mes.
Aquest
és el més barat de tots.
En aquests moments encara continua...
Encara continua.
5,49 amb anuncis.
Correcte.
Val, i una pantalla?
Una sola pantalla... No, dos dispositius simultanis.
Dos dispositius simultanis.
I Full HD, que està molt bé, insisteixo, per la casa, i tens... Segons diu Netflix, que pot variar en funció del que estiguis mirant, són uns 4 minuts de publicitat l'hora. Normalment, un paquet d'anuncis al començament, que no et pots saltar, només pots pausar, i un paquet d'anuncis que et salta a mitja reproducció. Això passa amb totes les sèries i pel·lícules, excepte amb les pel·lícules d'estrena. Aquelles pel·lícules que s'estrenen a Netflix, em sembla que els hi donen dues setmanes que les consideren d'estrena. Durant aquestes dues setmanes, si tens el pack d'anuncis, només es reprodueixen anuncis al principi. Fan la manera de no tallar-te l'experiència de veure aquella pel·lícula i tal, i que te la tallin amb anuncis. Ara són els tres plans que hi ha. El gran canvi de les últimes hores és que s'han carregat el pla bàsic de 7,99.
Obro parèntesi, sí. Crítica. Estic fins al gran... Jo de Telefònica pago, Movistar pago molts diners cada mes. Sí, molts diners vol dir perquè tinc el telèfon, telèfon família, de família, i Movistar Plus, full equip. Amb DAZN, amb tot... Sí, val. O sigui, que jo al connectar una pel·lícula em surti un anunci? Però no. Que cada vegada que s'entalla el partit em surti un anunci, que a més no és curt...
Te'n posen.
A Movistar Plus els partits de futbol posen anuncis, a les pel·lícules posen anuncis... Val, tanco parèntesis, seguim.
Val. I pagues molt més, perdona, que la Premium de Netflix.
Molt, perdona, de Movistar, home, pagues...
Perquè
jo
tinc
tot...
Perquè t'hi va el mòbil, t'hi va l'internet a casa...
Ah, correcte. Va,
sí, 50 i pico...
Molt més.
Un matís amb aquesta caiguda que dèiem ara del pla bàsic. Hi ha algú que ara a casa, perquè a més Netflix no ho ha publicitat gens, això, si hi ha algú a casa que digui, hosti, jo crec que tenia el pla bàsic, jo crec que pagava 7,99, què passarà ara si se l'ha encarregat? La gent que tenia el pla bàsic contractat el pot continuar fent servir. És a dir, per qui ja no existeix aquest pla? Pels nous usuaris, si jo ara vull fer usuari de Netflix, el pla bàsic ja no és una opció, i per aquells que, doncs, per exemple, tenien l'estàndard de 12,99 i diguin, vull pagar una mica menys, si vols canviar-te'l, el pla bàsic ja no és una opció. Si vols pagar menys, has d'anar al pla d'anuncis. Llavors, ahir parlant amb Netflix, vam fer la consulta de per què feia això Netflix. Per què els experts del sector, per exemple, avui l'Alejandra Palés ho apuntava a la píndola que ha fet en els apunts, la teoria que corre és que a Netflix li surt més a compte el pla amb anuncis que aquells plans que no tenen anuncis.
Clar,
per molt que sigui més barat.
Exacte,
perquè té ingressos per dues bandes, que són subscripcions i publicitat. I que a més és l'únic camp per córrer que té ara mateix Netflix, perquè com deia l'Alejandra aquest matí també, que ho explicava molt bé, hi ha una saturació del mercat ara mateix. És a dir, no hi ha prous usuaris per tantes plataformes.
Dóna la sensació que Netflix va pujant preus de tant en tant i que no te'n dones ni compte i de cop i volta, patapam.
Sí. Mira, el pla estàndard, per exemple, que ara val 12,99, el 2015 valia 9,99. 3 euros menys que ara. El pla premium, el més bèstia, el que ho té tot, tot el que vulguis està allà, 17,99 ara. El 2015, 11,99. Per tant, 6 euros menys. I a més van fent pujades que per cert temps, que no te n'adones, i ara t'ho claven. El 5,49 sí que es manté estable.
I tornaran a pujar preus o no?
És una de les preguntes que vam traslladar i ens van dir que de moment no. Llavors vam insistir, vam dir, què vol dir de moment? I va dir a curt termini. I va repetir a la font amb la que vam parlar de Netflix un parell de cops el concepte a curt termini.
Què vol dir a curt termini?
Bueno, curt com venir a dir, ara de moment no, però...
Com el PSOE.
Però...
Sí,
ja veurem.
Però això ho han fet tots, no? Aquests, és a dir, van començar per enganxar-nos amb uns preus molt assequibles que semblaven irrisoris i amb el temps t'hi vas ja no pots passar sense això, però ho incorpores a la teva quotidianitat i ho acabes pagant. I,
bestial,
i Spotify ha passat, i fins i tot el YouTube, que és el que... Per exemple, jo és el que més miro, sí, YouTube. I ara et demanen la Premium, perquè si no et posen anuncis cada 2x3 i és insuportable, i són 12 euros al mes, per exemple, el YouTube Premium.
El que passa és que en el cas de Netflix, jo crec que és que afegeix una cosa que també deia l'Alejandra la Píndola, que és que, bueno, primer, la pèrdua del monopoli. Quan tu dius que ens van enganxar tots amb aquests preus tan assequibles, Netflix era l'única gran plataforma que ens podia enganxar amb això. La competitivitat ha anat molt a l'alça i... com deia l'Alejandra, amb molta més qualitat en moltes altres plataformes i segurament això hi repercuteix molt amb el que està explicant el Sergi.
Mira, deixa'm afegir amb una cosa que no sé si tornen a pujar preus, no tornen a pujar preus, però és veritat que ara amb la... No, sí, és molt probable, però és que està passant també en totes les plataformes,
sí,
no només aquesta, totes les plataformes.
Però ja ens tenen.
És veritat que a més hi ha una... Sí, ens tenen dins. Perquè, esclar, després hi ha un altre problema, que és donar-te baixa.
Ah, sí?
No, Netflix no, però per exemple Telefònica, si tu volies donar la baixa a Movistar Plus, eren autèntics mercats de calaf. Perdó per la gent del tema mercat de calaf, perquè ho utilitzo mal utilitzat, eh? Però és veritat que era un mercadeig amb la persona que es posava el telèfon en aquella època. Jo recordo que hi havia gent que trucava
i ara encara ho fan, eh?
Sí?
Jo ara em vaig canviar de companyia, Basté, i quan els hi vaig dir, mira, és que pago la meitat del que m'heu estat cobrant, Movistar em va dir, ah, doncs et posem aquesta quota. Dic, no ho puc creure. És a dir, 2 anys pagant el doble i quan tu dius marxo, t'ofereixen la mateixa quantitat que la teva nova companyia.
I ho vas fer, clar.
No.
Ah, no, molt no. Bé, per dignitat.
Home, perquè anem a parlem i aquestes coses de país.
Pam.
Val. No, però està...
Ha pujat preus a altres països, no em sembla això, Sergi?
Sí, ara fa un parell de setmanes Netflix va anunciar que havien pujat preus a Estats Units, al Regne Unit i a França, que això és el que fa sospitar que tard o d'hora aquesta pujada de preus també ens arribarà aquí, perquè, per exemple, a l'estiu, Estats Units... Netflix als Estats Units ja va fer això d'eliminar el pla bàsic sense anuncis, per tant sembla que és com que anem uns mesos a darrere, que Netflix va testejant en diferents països del món, i per tant doncs, si ara s'ha pujat al Regne Unit, a França, als Estats Units, pot ser que en algun moment aquí també es pugi, però insistim, de moment ens diuen que no. I ahir parlant de Netflix també ens van anunciar una cosa, per qui ens pugui estar escoltant que tingui aquest pla amb anuncis, que segurament haurà trobat a faltar una cosa que els altres usuaris de Netflix sí que poden fer, que és el fet de poder-se descarregar pel·lícules i sèries. És allò, vaig agafar un avió, em descarrego 3 capítols de la sèrie que estic mirant i me'ls miro sense internet a l'avió, amb el mòbil.
Que això abans ho podies fer també amb l'estàndard, no?
Amb l'estàndard es pot fer, amb Premium es pot fer. Ah. Però amb el pla més barat, el que inclou anuncis, això fins ara no es podia fer. Per un tema de carregar la publicitat, etc. I ahir Netflix ens va confirmar, que això encara no ho han fet públic, però ens van dir que ho podíem explicar, que al llarg del novembre el pla amb anuncis també inclourà la possibilitat de poder-se descarregar sèries i pel·lícules i doncs, poder-les mirar sense internet.
Hi ha un oient que es diu Òscar Barril, que fa uns moments ha fet un comentari que té tota la raó del món, per lo que és que han arribat molts missatges amb aquest tema. Diu que és molt injust que amb els que paguem, per exemple, els usuaris de Movistar, no podem veure el futbol amb Smart TV a segones residències i ens mengem, ja fa molt de temps, molta publicitat cada vegada que obrim un canal. Hi ha molt... És a dir, si tu... O sigui, me'n recordo que l'estiu passat, o l'altre, no sé quin estiu era, fa un parell d'estius, jo crec que fa un parell d'estius, el Madrid jugava a la final de la Supercopa Europea. I la podies veure amb iPad, però no per televisió. Però és que, per exemple, vaig anar a preguntar si, saps, amb el Google Chrome, si això amb el Google Chrome es podria passar una pantalla, clar. Tampoc. O sigui, ho capa, també, Movistar, no? No, és que tots aquests temes de les plataformes i la manera de com les gestionen també és una altra manera, un altre tema que algun dia també potser n'hauríem de parlar.
Hi ha un oient que ens pregunta si el Pla amb anuncis té el catàleg reduït o complet. El Pla amb anuncis no té el catàleg completíssim, però el té pràcticament complet. És a dir, hi ha algunes sèries i algunes pel·lícules que amb el Pla amb anuncis no pots veure. Sobretot són aquelles que no són de producció de Netflix, que posen en un especial Nadal o un especial Halloween, pot ser que no et surti totes les opcions. Però en general, aquelles sèries troncals i books insígnia de la plataforma, amb el Pla amb anuncis també les pots veure.
Això, no?
Per cert, canviant de tema, perquè aquí van passant les coses que és un escàndol.
Com la vida.
Ah. Es veu que Podem... Quin truc ara?
No, Podem...
Ah,
està Movistar.
Deu ser Movistar. Que
saben que pagues molt. Exacte. I poden fer un descompte.
Exacte. Que sap que em diu Armenteres que es veu que la... Saps que havíem d'una roda de premsa de...
Que l'han anul·lat.
De Podemos.
De Podem. No és que l'hagin anul·lat.
L'han ajornat.
No. És que resulta que Podem ha convocat una roda de premsa. L'ha desconvocat. Per què? Perquè resulta que la ministra Irene Montero està a Brussel·les. I, per tant, a 11:45 hi haurà una roda de premsa d'Irene Montero... Perdó, roda de premsa no. No sé si era roda de premsa, que notàs...
Atenció als mitjans.
No, ah, això. Gràcies, Toni. No? O atenció als mitjans.
Clar. I no es volen contraprogramar. I ja parlarà ella.
Parlarà ella. Una hora abans de que hi hagi la roda de premsa de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz.
Tot queda amb amics de Podemos.
Efectivament. I mentrestant, el ministre Álvarez, que tenia que parlar a 11:15, parlarà cap a 11:00.
Ja hi som.
Jo de debò. És que necessito vacances.
O ells.
Jo de debò estic molt a favor de les festes de Nadal i jo crec que hauríem de ser ja avançar-les 3 mesos i fer festes de Nadal.
Redueix mitja hora el programa cada dia.
Què?
Redueix mitja hora el programa cada dia. Com la jornada laboral.
O sigui, el dia que se li va ocórrer aquesta guerra que ningú parla, meravellosa, de grans amics com eren Iñaki Gabilondo i Luis de l'Olmo. I Luis de l'Olmo anava avançant horari, i vingui, i uns programes que començaven a 8:00 van acabar començant a 6:00.
Sí, sí.
Un dia començaré a 5:00 i riureu. 10:42.
Un any al final de los Santos.
Començar a 5:00?
Sí, senyor.
Va començar a 5:00?
Sí. Puc buscar hasta la temporada.
No, perquè no dorm,
Jiménez. N'eres oient?
Vampir. Com?
En aquella època s'escoltava per el diàleg aquí a Catalunya, sí.
Tia, a 5:00 del dematí. T'imagines?
I a López Alegre.
No donis idees.
A los Santos com més dorm.
Pots estalviar i fer molt més. Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració estalvia la teva llar i estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
No puc recolzar el peu a terra.
Li continua fent mal, no sé què li passa.
Tinc pressa, necessito un metge.
En moments com aquests, quina assegurança de salut escolliries? Mapfre Salut. Els millors metges, la telemedicina més avançada i centres especialitzats. Mapfre, l'asseguradora de més confiança d'Espanya.
A Lidl abaixem el preu de més de 300 productes perquè estalviï sempre en la compra setmanal. I estalviï encara més amb les nostres ofertes de dilluns a diumenge. Canelons de carn premiats pel seu sabor per 1,19. T'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Tenir un petit negoci no significa comunicar-se per correu.
significa donar-te a conèixer a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Sube el volumen porque esta promo es lo más. Compra tu nuevo Galaxy Z Flip 5 y llévate de regalo un Smart TV QLED de 55 pulgadas valorado en 999 euros. ¿A qué estás esperando? Solo hasta el 9 de noviembre en Samsung.com y centros adheridos a la promoción. Consulta condiciones en Samsung.com.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambrer.
Doncs posa'm un Colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-1608 o entra a legalitas.com.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Molt bé.
Tres co...
És com la, a les mitges parts són com la cubana. Jo crec que és una mica això, no? Hi ha moments mica, que dius...
Les tresines.
Però rotllo amb
però xorro de veu.
No, no, no.
Una persona cansada. No, no. És que no mantenia la
barca. Ara t'has vist, no? T'has vist amb les tresines. Jo m'he vist fent allà.
Per cert, una persona que en sap molt del negoci de la televisió em diu que Netflix ha crescut en abonats 8 milions l'últim trimestre al món. 242 milions d'abonats. Jo me'n recordo la primera vegada que em van parlar de Netflix va ser el Jordi Graupera, quan estava de corresponsal. Quan estava a Nova York, que em va parlar del sistema Netflix, que no era un sistema com el d'ara, sinó que era, tu agafaves una, era un lloguer de pel·lícules, que tu la tiraves la pel·lícula amb una sobre, la posaves, la tiraves amb una bústia.
Això és el que ve, sigui en un videoclub.
El videoclub tantes.
Però fet d'una altra manera. D'aquí uns mesos aniré perquè confirmin que la Laia Colomega, fins a les 11 no sabrem res, però, mentrestant, deixeu-me que una de les derivades de l'Operació Catalunya és el cas de la banca privada d'Andorra. Aquest cas és gravíssim.
Sí, sí.
Però gravíssim vol dir...
tot el PAC, sí.
Gravíssim. Però a la vegada és molt desconegut. Resulta que hi ha una refrescada ràpida. La policia patriòtica estava convençuda que la BPA s'hi amagava molts milions d'euros de la família Pujol i d'altres polítics catalans. Com que el banc no els facilitava detalls dels comptes corrents, els agents van decidir forçar la intervenció del banc per tenir accés a tota la informació sobre la clientela. Com? Doncs van convèncer l'autoritat fiscal dels Estats Units que la BPA blanquejava diners del narcotràfic. Els nord-americans es van emprenyar com una mona amb raó, van emetre un comunicat duríssim i van forçar així que el govern d'Andorra intervingués al banc. Emparada d'aquesta policia, va pressionar les autoritats d'Andorra per aconseguir accés directe a tota la informació de la BPA. Doncs bé, fa tres setmanes, l'excomissari Villarejo va assenyalar qui, segons ell, va ser un dels principals responsables de la caiguda de la banca privada d'Andorra, de la BPA. Un comandant de la Guàrdia Civil que es diu Basilio Sánchez Portillo.
Hay un comandante, imagino que ya habrá ascendido, teniente coronel, que se llama Basilio, que él públicamente ha reconocido que fue él el que contactó con el servicio de inteligencia, digamos, el CBI, y que él había pedido la actuación esa que motivó todo eso.
Això ho deia a Villarejo aquí al món, a RAC1, és a dir, segons Villarejo, Portillo, aquest senyor, Basilio Sánchez Portillo, va intoxicar els nord-americans i va facilitar la intervenció del banc. Arran d'aquestes declaracions, els advocats de l'Institut de Drets Humans d'Andorra han tornat a demanar que se l'investigui en el marc d'una querella que ja havien presentat anys enrere davant de la justícia d'Andorra. Agustí Carles és advocat i president de l'Institut de Drets Humans d'Andorra. Bon dia, moltes gràcies.
Sí, hola, molt bon dia. Bé, sóc advocat de l'Institut de Drets Humans d'Andorra i president de Drets.
Perfecte,
tinc les dos,
president de Drets. Perfecte, entesos. Les declaracions de Villarejo podrien suposar un revulsiu pel cas o no?
Sí, el tema és que el senyor Villarejo hi ha la comissió que s'estava fent al Congreso de los Diputados el 10 de maig sobre justament d'Operació Catalunya, ja va explicar això del senyor Basilio, i vam prendre nota, i com estàvem redactant ja l'ampliació, bé, ens van informar de que el vostre programa, jo vaig sentir que vindria el senyor Villarejo, vaig estar molt atent, i ho va tornar a dir, i va anar perfecte perquè vam incorporar la querella, que ara té la vall andorrana, de dir-li que el senyor Villarejo, que heu de tenir present que aquí és testimoni. Poques vegades el senyor Villarejo és testimoni en un cas, i en el cas andorrà, des de l'any 16, és un dels testimonis importants del cas, doncs ens ha ajudat a poder presentar aquesta ampliació ja directament contra aquest comandant, que certament ell, quan va esclatar el cas, va sortir totes les televisions amb un àlies, amb un nom fals, dient que havia sigut el que havia enviat la informació al FinCEN.
Ara quin pas heu donat? Heu presentat una tal querella portant aquesta entrevista de Villarejo aquí a RAC1?
Sí, és a dir, s'han presentat dues ampliacions, una va ser per ampliar càrrecs policials, i l'any 2019 ja es va fer el pas contra el president Rajoy i els ministres i la cúpula política. I això ja es va admetre l'any 2020, i des del 2020 que estem instruint. Degut a que durant aquest temps s'han enviat comissions rogatòries a Espanya i com temíem, cap dels espanyols ha aparegut aquí, aleshores hem fet un pas més, i hem aportat tot de proves que hem fet nosaltres, que hem buscat nosaltres, perquè l'actuació judicial s'acceleri. Buscant aquestes proves i documentant-nos ha estat quan hem descobert doncs, aquesta participació tant del senyor Basilio com després també la participació directa de Martín Blas. I justament, i com els seus superiors és el Francisco Martínez, que és el secretari d'Estat, doncs per això fem aquesta ampliació. I documentant tot això és quan hem descobert que aquesta gent actuaven totalment organitzats i per això hem afegit el delicte d'organització criminal.
Clar, quan dieu totalment organitzats, aquí també s'hi pot... Clar, que aquesta nova querella també amplieu els delictes que poden atribuir a Rajoy, als ministres Montoro, Jorge Fernández Díaz, i ara demaneu que els afegim per això d'organització criminal.
Sí, que Andorra se li diu associació il·lícita, i com hem posat en ordre tota la documentació i hem explicat, i en aquesta querella que és molt llarga, però hem explicat ja sapiguent-ho tot, en ordre tot com va anar, ens descobrim doncs que tot va ser premeditat, tot va haver uns temps diplomàtics, uns temps polítics i uns temps presumptament delictius, i això ens dona doncs peu a explicar-li la batlla de que entenem que s'ha d'afegir aquest article nou, aquest nou delicte, que és l'associació il·lícita, que a Espanya se li diu organització criminal.
Ara, una cosa que és bestial, que és que hem parlat molt del que va passar el 2017 a Catalunya i les repercussions que ha tingut amb el tema de l'operació Catalunya i les repercussions, vull dir, des d'un punt de vista judicial, des d'un punt de vista... que... en fi, dels polítics a la presó, de l'exili, etc. Però del tema Andorra ha quedat com bastant tot, per raons òbvies, segurament perquè per molta gent això li queda més lluny, però és el que ha passat amb la BPA d'Andorra és un dels casos més bèsties...
Perdona, Jordi...
És a dir, han fet tancar un banc,
Perdona, i desvergonyidament, és que Mariano Rajoy, no ho recordem, va ser el primer president del govern espanyol en visitar Andorra, enmig de ple del cas Pujol, amb Montoro al costat. És a dir, reunió amb el cap de govern, és a dir, l'X del GAL, en el seu dia podies fer llegenda sobre si era el Felipe González o no, però que l'X d'aquest procés era Mariano Rajoy, jo crec que cau pel seu propi pes, i el que no sé si això judicialment, això ens ho sabrà dir ell, si serà fàcilment traçable, o en tot cas si tindrà l'obligació, entenc que sí, de declarar quan sigui citat, no?, per tot plegat. Quin poder té sobre ell la llei?
És que ells ja estan, és que des de l'any 2020 estan ja d'una manera carallats, i per això la jutge va enviar les comissions rogatòries per notificar-los que tenien aquesta querella, tenien 10 dies per nombrar advocat, I què han fet? Doncs, evidentment, doncs, el que fa el senyor Rajoy i els ministres, que no han fet els policies, és començar a presentar recursos a la via contenciosa i penal espanyola per paralitzar-ho.
Però tard o d'hora hauran de comparèixer?
Sí, evidentment, ells estan allargant-ho com poden, i tothom és legítim i cada un defensa com creu, i faltaria més. Però tard o d'hora hauran de venir. El tema és que això, penseu, que és el que els informes d'intel·ligència del senyor Villarejo que ens va portar, ella va dir-ho, de dir, escolteu, que ens estem sortint de la frontera. Una cosa és que dins d'Espanya fem les malifetes que fem, però ens estem carregant la sobirania d'un altre país.
Clar, però
que és el que estem, l'Institut de Drets Humans, estem defensant això de dir, escolti, que ha vingut a un altre país a carregar-se un bany, escolti, que això, és molt seriós.
Això implica que, o sigui, perquè ho veig com molt irreal o com molt impossible, però vostè ens sabrà dir si sí o no, però això podria implicar que en cas d'una sentència acusatòria... Clar, quin poder té Andorra sobre Mariano Rajoy per empresonar-lo, per dir-ho així, o per tenir, per imposar-li conseqüències legals?
A veure, aquí és un sistema legal perfectament, amb totes les garanties. Aquí s'ha jutjat moltíssima gent, aquí a Andorra tenim presó i aquí tenim penes. Vull dir, aquí lògicament es pot jutjar perfectament a totes les persones que han comès, ara mateix presumptament, però en el seu moment es pot jutjar, i si se'l condena, doncs evidentment haurà de complir les penes.
El dia...
Un procés llarg, evidentment, però es pot fer, evidentment.
El dia...
I hi ha una valla que ho està instruint.
Una altra cosa és que hi vagi. No, és que jo no em veig el president del govern d'Espanya.
El dia que el president Rajoy va visitar Andorra, dos mesos abans de la intervenció de la BPA, en qui es va veure Villarejo?
En Villarejo?
Aquell dia? Sí.
Aquells dies...
Aquell dia es va veure amb Marc Barry.
Amb Marc Barry, correcte, sí.
Agent de la FBI...
Exacte. Agent de la FBI que tenia competències sobre tot Espanya i Andorra, perquè recordeu que l'ambaixador americà és ambaixador a Espanya i Andorra, per tant en Marc Barry tenia competències sobre Andorra, i les trucades telefòniques que hi ha entre el senyor Villarejo i Marc Barry són justament aquelles dates, perquè suposo que el senyor Villarejo i Marc Barry estaven controlant aquesta visita, és cert, és cert.
I li va donar les gràcies per les gestions. Quines gestions?
Ara.
És fàcil deduir que les del govern americà amb la BPA.
Ah, exacte. I a més el senyor Villarejo a aquesta causa ha declarat que ell, el senyor Villarejo, clar, aquí el tema és que pocs sabien que la nota del FinCEM presumptament tot el que contenia era fals. Per tant, molta gent va col·laborar pensant que el que s'estava enviant als Estats Units era de veritat, i el senyor Villarejo, ell ho reconeix amb unes declaracions dient, jo vaig ser el que vaig trucar amb Marc Barry i li vaig enviar, diu ell, un tèlex, perquè parla, ja sabeu, és l'idioma Villarejo, jo fui el que envié el tèlex para que se pusiera en marcha todo, perquè el senyor Villarejo creia, m'entens, que és el que s'enviava era cert, i per tant, ell ho posa en marxa justament amb en Marc Barry, i li diu, adelante.
Per cert, un tema, perquè la gent, que evidentment el tema d'Andorra li queda que segurament a les antípodes del que és l'Operació Catalunya, perquè evidentment, i per desgràcia, també forma part d'això. Què ha passat? Pots explicar què ha passat amb la gent normal que tenia dipòsits a la BPA, que tenia hipoteques, que tenia crèdits, que tenia préstecs, quines conseqüències directes, si ha patit molta gent o no?
Va patir molta gent, perquè va ser, evidentment, aquí a Andorra, situem-nos l'any 2015, fins d'aquell moment encara estàvem, era un paradís fiscal, era una banca offshore. Per tant, la gent tenia els seus diners aquí, molta gent tenia diners aquí, i clar, la intervenció va agafar tothom amb diners al banc. Fixeu-vos, perquè entengueu una mica l'endisciplinació d'aquell moment, de que quan s'intervé, la primera intervenció diu podeu treure cada dia 3.000 euros, perquè va fer una idea de les dimensions que tenia la gent. Aquí correcte. Diem ara, podeu treure 3.000 euros cada dia, i diem, cony, però si vaig a treure 50 euros al banc, perquè veieu. I, evidentment, això va bloquejar-ho tot, a part de totes les famílies que es van quedar sense feina, tot va quedar bloquejat, i molta gent encara està pleitejant per recuperar els seus diners, perquè quan va haver-hi l'intervenció es va començar a posar en dubte d'on tenia vostè els diners, etc. I això ha col·lapsat la batllia, una batllia que estava prevista, una planta judicial per certs assumptes, i encara hi ha 500 casos BPA voltant per aquí de gent que encara té enganxats els diners perquè ha de justificar d'on sortien els diners i per què, si venen del blanqueig, si no venen, i això ha tingut unes conseqüències socials i econòmiques i brutals a Andorra. Per això dic que va ser un atac a la sobirania i a molts andorrans.
Perdona, Otbou, que digues.
Hola, senyor Carles. Escolti, vostès en l'ampliació més recent del text d'aquesta querella són molt explícits, sí, vinculant diguem-ne, aquesta operació del senyor Rajoy, etc., amb el procés, amb frenar el procés d'independència, diuen textualment que volien pretendre aconseguir la informació bancària, estic citant textualment, dels líders independentistes catalans per tal de frenar el procés d'independència de Catalunya. Vostè, que també forma part del col·lectiu Drets, això, en termes de la batalla judicial de l'independentisme, per exemple, en tribunals internacionals, però també internament, això quins efectes més enllà d'Andorra pot tenir?
Bé, no, el que s'ha fet és una mica, vull dir, perquè Andorra no coneixia, entenem que no coneix tant tot el que passava baix, i aleshores nosaltres com a Drets coneixedors hem volgut posar-hi tot el context perquè vam donar-nos compte de que tot el que anava passant a baix coincidia amb el que passava a dalt, i hem fet aquesta feina de context per explicar-li la batlla, de dir les decisions que es prenien aquí justament coincidien amb actes polítics molt importants que, o decisions que es prenien a baix. Això a efectes de conseqüències per altres judicis, en principi no és aquesta la intencionalitat, sinó és més que res concretar que tot el que passava aquí baix, és a dir, tota la part política, tenia una justificació aquí dalt, que realment és el que s'ha quedat clar, i això es veu la gravació que es veu al Celestino Barroso, que és el senyor que surt de l'ambaixada, policia que surt de l'ambaixada i parla amb el CEO.